Tota la música per...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Maria Gisbert. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura que les condicions de retorn a les aules són segures i confia que de cara al febrer hi hagi un 70% de menors de 12 anys vacunats amb la primera dosi. En declaracions a la SER, el cap de l'executiu ha afegit que el mateix percentatge de nens i nenes tindrà la pauta completa a l'abril. Ho sentim.
Confianza en una vacunación que está ampliamente respaldada también por nuestros niños y niñas, ¿no? Los objetivos que tenemos marcados es que el 7 de febrero, tal y como quedamos en la última conferencia de presidentes, el 70% de nuestros niños y niñas tenga la vacuna pediátrica, al menos la primera dosis, y la semana del 18 de abril el 70% de esos niños y niñas con la pauta completa.
Pedro Sánchez també ha anunciat que el govern espanyol regularà el preu dels tests d'antígens i ha anunciat la compra de més de 300.000 dosis d'antivirals de Pfizer aquest gener. En clau econòmica, Palamós ha tancat el 2021 amb una reducció de gairebé un 38% de persones en situació d'atur. Es trenca d'aquesta manera l'increment de persones inscrites com a demandants de feina que hi va haver l'any 2020. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Palamós ha tancat l'any 2021 amb 822 persones inscrites a les oficines de treball de la Generalitat. L'any 2020 aquesta xifra era de 1.132, pel que significa una reducció de gairebé un 38%. Si ho comparem amb les dades del mes de novembre, hi ha hagut una disminució de dues persones com a demandants de feina. Lluís Puig, alcalde de Palamós, destaca aquesta bona dinàmica.
Si a nivell general de país, de Catalunya, doncs tenim unes dades positives, jo sempre m'agradaria destacar que aquí Palamós, si ho comparem amb els grans municipis de la entorn, en tots els darrers mesos les dades han sigut més positives que aquests municipis. No, quan mirem les dades d'atur, si ens comparem amb Sant Feliu, si ens comparem amb Palafrugell, si ens comparem amb Calonge Sant Antoni, si ens comparem amb la Bisbal, sempre estem dos punts, entre dos i tres punts per sota.
Amb aquestes dades, Palamós retorna a la tendència de disminució de l'atur que hi va haver als anys 2018 i 2019.
Canviem de qüestió i en clau cultural, el lletrista de 33 anys, James Jacob Parkey, viu des de fa pocs anys a Terrassa. Ha realitzat moltes col·laboracions amb diferents artistes al llarg de la seva carrera, però ara demana la implicació de músics terrassencs per escriure també cançons en català. Lourdes Sarrión, Ràdio Municipal de Terrassa.
Fa 4 anys que James Jacobs Parkey és terrassenc. Ara acaba de publicar un disc amb la participació de diferents músics. Una selecció de col·laboracions realitzades al llarg de dues dècades i en tres continents diferents. Ara busca la implicació de músics terrassencs per escriure també cançons en català. Escoltem Parkey.
La intenció és que especialment Terrassa tingui el meu nom com punt de referència per a que pugui fer col·laboracions 100% made in Terrassa, saps? És que vull fer col·laboracions catalans.
El lletrista de 33 anys combina la seva vocació amb la docència en un centre d'idiomes de la ciutat.
I encara un darrer apunt, el Servei Català de Trànsit engega avui dues campanyes de prevenció de riscos que s'allargaran fins diumenge. La primera la farà amb la coordinació de les policies locals d'arreu del país i vol prevenir les conductes perilloses dels conductors de vehicles de mobilitat personal. Per la segona, rebrà l'ajuda dels Mossos d'Esquadra i en aquest cas va adreçar als conductors de bicicletes. Durant la darrera campanya policial feta el juliol de l'any passat, es van imposar prop de 160 denúncies diàries a vehicles de mobilitat personal i prop de 130 a ciclistes. Fins aquí les notícies en xarxa.
Comença el Connectats. Bona tarda, benvinguts i benvingudes al magazín de la tarda de la xarxa fet per Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joan Fernández i Xavi Cacho, Clara García a la producció i de qui us parla, Víctor Palacios. Avui és dilluns 10 de gener i volem conèixer el temps que ens acompanyarà aquesta tarda. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Fins a primeres hores d'aquesta tarda
tarda ja s'havien acumulat quantitats superiors als 20 o 30 litres per metre quadrat a l'extrem nord del país. Unes quantitats de precipitació que, de fet, al llarg de la tarda aniran en augment, i és que, de fet, continuarà plovent, fins i tot nevant, especialment al vessant nord del Pirineu, amb una precipitació que serà localment moderada i, a més, continuada. La cota de neu anirà baixant i, de fet, se situarà entorn als 1.400 metres d'altitud a bona part del Pirineu, una mica més baixa, això sí, cap al sector més oriental, i al final del dia, quan la precipitació també tendirà a minvar, podria baixar la cota de neu de nou fins als 1.200 metres a bona part de la serralada pirinenca. Al llarg de la tarda s'espera que la nuvolositat es mantingui abundant a bona part del país, tot i que s'aniran obrint algunes clarianes, especialment cap al sud de la Costa Brava, nord de la Costa Central, tot i que encara es pot escapar alguna precipitació poc important en aquest sector, i les clarianes més importants se centraran sobretot a les comarques de Ponent. A més, el vent de component nord i oest continuarà bufant amb força, amb cops que podran superar els 70-90 km per hora, sobretot al sud de Ponent, a les Terres de l'Ebre i als cims del Pirineu i del Prepirineu. En aquest sentit, es manté vigent un avís, doncs, pel que fa a la força del vent. I la temperatura, doncs, serà semblant a la d'ahir o fins i tot una mica més alta, això sí, cap a punts del sud de Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb valors que s'acostaran a aquests 19 a 21 graus de manera local en aquests sectors. A l'espera que, com dèiem, de cara al final de la jornada, la precipitació del Pirineu tendeixi a minvar. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Benvinguts i benvingudes al primer Connectats d'aquest 2022, on volem aprofitar per saludar la nostra estimada Carme Reverter, que està a casa fent bondat, però no patiu, que tornarà en pocs dies. Començarem aquest primer programa de l'any parlant amb la Marta Escoda, assessora d'imatge i personal shopper. Em queda bé per conèixer consells per a les rebaixes que ja comencen. Tancarem la primera hora amb la nostra tertúlia esportiva. A les 5 conversarem amb el coach i comunicador terrassenc Joan Carles Fòlia. Continuarem amb el món de l'empresa per conèixer Provex, una empresa badalonina que s'ha hagut de reinventar a causa de la Covid, i ho farem parlant amb la seva presidenta, la Begoña Cortina. I acabarem la segona hora amb la música de Sommeliers. I a la tercera i última hora sortirem al carrer i avui anirem a Castellà del Vallès a veure com és un pati obert. I a Cultura parlarem de com ha afectat les noves restriccions als espectacles amb el codirector del Teatre L'Artesà de Castellà, César Comte. I acabarem el programa d'avui recuperant la visita d'un personatge una mica peculiar. Tot això i més des d'ara i fins a les 7 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! I comencem aquest programa, com sempre, amb la nostra ronda d'actualitat, i anem fins a Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El comerç de Terrassa ha viscut un inici fluix de les tradicionals rebaixes d'hivern que s'aprofiten per aconseguir productes de qualitat a millor preu. Diumenge, moltes tendes del centre de la ciutat van preferir no obrir, i de les que sí ho van fer, n'hi ha diversitat de valoracions respecte a l'inici de les rebaixes d'hivern. Amb els cartells penjats del 50, 60, fins i tot del 70% de descompte, els comerços coincideixen que de moment les rebaixes han començat fluixes, algunes més que d'altres. Moltes de les grans cadenes ja van iniciar aquestes rebaixes a partir del dia 2 de gener, i fins i tot alguna ho va fer a final del mes de desembre passat. És un inici de les rebaixes que els comerços valoren com fluix, però en canvi creuen que millorarà a mesura que vagin passant els dies. Tot i aquesta imatge que deixa el primer diumenge de les rebaixes d'hivern, el comerç manté, per tant, l'esperança que es pugui incrementar.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'Agència Catalana de l'Aigua subvencionarà amb gairebé 1.700.000 euros tres projectes de l'Ajuntament de Sabadell per aprofitar captacions d'aigua i regenerar-la. El primer projecte recuperarà captacions d'aigua des de la mina i pou del Ripoll i del pou del Parc Catalunya per portar-la fins al dipòsit de Serra d'en Camaró, on serà tractada i convertida en potable. Això incrementarà recursos propis per reduir la compra d'aigua a Ter Llobregat. Mar Molina, regidora de Desenvolupament Urbà i Transició Ecològica, recorda que les iniciatives corresponen al projecte Biotop.
Les accions s'emmarca dins del projecte Biotop, que és imposat també pel nostre ajuntament i la companyia d'aigües, que té com a objectiu, que segurament ho heu escoltat, l'objectiu situar el cicle de l'aigua a la nostra ciutat de Sabadell com a motor de transició ecològica, digital i i justa.
També es posarà un sistema de detecció òptica de bactèries en aigües regenerades, que permet detectar in situ la presència d'ous sense transportar les mostres. A més, es connectarà l'estació depuradora d'aigües residuals de Sant Pau de Riusec amb el dipòsit de Can Gambús per alimentar la xarxa no potable, com ara cisternes, neteja de carrers o regar zones verdes. Els tres projectes seran executats per Aigües de Sabadell en els pròxims 4 anys.
Gràcies, Pau. Anem ara fins a Badalona. Alexis Sou, bona tarda.
Bona tarda. Els residents a la nau del carrer Progrés demanen que se suspengui l'ordre de desnonament prevista pel pròxim dia 13 de gener. Es comprometen a abandonar l'espai en 3 mesos, sempre quan l'Ajuntament i la Generalitat creïn una comissió de treball per trobar alternatives socials per a les prop de 100 persones que hi viuen. En resposta a la seva petició, l'Ajuntament els ha convocat a una reunió demà dimarts a 4:45 de la tarda. Segons un comunicat de l'Assemblea de Persones Residents a la nau del carrer Progrés i la xarxa d'entitats de suport, avui en dia és inviable abandonar la nau a causa de la manca d'alternativa habitacional, un fet al qual se sumen les baixes temperatures i l'alt nivell de contagis de la 6a onada de la pandèmia. Amb aquest argument, els afectats demanen el suport de la ciutadania pel proper dijous, data en què està previst que s'executi el desallotjament, i han convocat una concentració al davant de la nau de 6 a 10 del matí. I és que aquesta vegada els ocupants temen que el desallotjament s'executi enmig d'un important operatiu policial. Sandra Segovia és membre de l'entitat Papeles para Todos.
Están preocupados porque esto ha sido como el cuento del lobo, que vienen y al final se han suspendido, pero esta vez ellos ven que la cosa es seria y están muy amargados porque piensan que no se puede ser tan cruel en pleno invierno dejarlos en la calle.
El govern local es mostra preocupat per l'imminent desnonament de la nau del Progrés. Assegura que l'Ajuntament no té competències per poder actuar-hi i demana a la Generalitat i a l'Estat una solució. Defensen que el problema dels assentaments és metropolità i reclamen recursos per poder treballar de forma individual amb les persones que ocupen la nau.
Gràcies, Àlex. Seguim al litoral. Anem ara fins al Prat. Rocío Santeufemia, bona tarda.
Bona tarda. Els eixos comercials de la ciutat encaren les rebaixes d'hivern amb pessimisme davant la complicada situació per la qual està passant el sector. Unes dificultats que també han patit durant la temporada de Nadal, que ha estat justa. Tot i això, encara hi ha persones que aposten pel comerç local per la qualitat del servei. Escoltem a Maria Bascunyana, de l'eix comercial del carrer Lleida, i Francisco Manuel Fernández, president del Prat Gran Comerç.
Tenim moltes coses competint amb nosaltres i però bueno, ens hem d'adaptar, hem que mantenir el nostre públic, que és un públic que li agrada que li recomanin les coses, que li ensenyin.
Seguimos en unas cantidades muy bajas todavía. No hemos recuperado todavía este poder, digamos, de ventas que tenía la campaña de Navidad habitualmente.
Les rebaixes són ara una oportunitat de dinamització del comerç local, ja que la ciutadania pot beneficiar-se de descomptes des del 10% en una àmplia oferta de productes. Tanmateix, els comerciants pretencs no són optimistes davant la situació actual i l'afectació de l'Omicron i demanen el suport tant del sector com de la ciutadania.
Gràcies, Rocío. I ara des del Prat tornem al Vallès, anem fins a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, Juli Boadella, qui va ser secretari de l'Ajuntament de Castellà durant 25 anys i que també va ser-ho del Consell Comarcal, ha quedat lliure dels càrrecs pels quals se li va obrir una investigació el 2016 dins del cas de contractacions del Consorci de Residus del Vallès Occidental obert en aquell moment. 5 anys després, el jutjat que investiga el cas, una de les diverses peces derivades del cas Mercuri amb l'epicentre Sabadell, assumint les conclusions de la Fiscalia, ha tancat la instrucció. S'estableix que Boadella i 2 treballadors més del Consorci de Residus deixen de ser investigats i passen a ser testimonis pel judici que s'ha d'obrir.
Gràcies, Rocío. Ja s'han cugat la frase "avui és l'últim dia", és el que s'ha anat sentint de la boca dels cambrers i clients del Mesón durant tot aquest diumenge. L'emblemàtic restaurant de la plaça d'Octavià ha servit al llarg de tot el dia els últims dinars, sopars i braves. L'establiment tornarà a obrir entre finals de febrer i principis de març, però amb un nou nom, Bar Mono Sant Cugat, ja que al novembre Xavier Vendrell, aleshores propietari del negoci, va traspassar-lo als propietaris del Bar Mono de Barcelona. La cap de la sala del Mesón, Maria Luna, ha explicat que aquest diumenge té una barreja de sentiments. Afirma que en principi tot el personal continuarà treballant al Bar Mono Sant Cugat i que, per tant, ella ho veu com una oportunitat d'enriquiment.
Jo crec que més bé, més que tancar o passar la història, és passar la pàgina, perquè, bueno, aquí continuarem el personal, no? I que crec que a la final, pues, és alguna cosa bona que sigui el personal i que el personal que estigui acá doncs, aprengui també una nova experiència.
També comenta que aquests últims dies s'han rebut molt escalf per part dels santcugatencs.
És una passada perquè la resposta de la gent ha sigut molt d'allò de dir, escolta, que tanca el meson, que anem allà, de venir a fer fotos, de venir a preguntar, de venir a fer les últimes braves, de venir a despedir-se, bueno, dinars o sopars. Realment la resposta de la gent ha sigut de tenim que anar, no podem deixar d'anar aquests últims dies.
La persiana del meson s'ha baixat aquest diumenge a la nit. Quan la tornin a obrir ja serà la del bar Mono Sant Cugat.
Cada tarda, de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
Ja sabeu que això del comerç no s'atura i quan encara no s'han refet de l'esforç de les vendes nadalenques, patapam, arriben les rebaixes. Es tracta d'un moment favorable pels compradors a nivell de preus, però també cal anar amb compte per no picar-s'hi els dits. Per això en volem parlar amb la Marta Escoda, que és assessora d'imatge i personal shopper. Em queda bé, bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda.
A veure, què hem de fer abans de llançar-nos a escales avall corrent cap a les botigues?
Bueno, bàsicament, jo sempre aconsello una mica el mateix, no? És molt important abans de sortir a comprar i comprar les gangues per preu, primer fem, si volem fer una compra de rebaixes conscient, el més important és fer un bon anàlisi primer del que tenim en l'armari, de totes aquelles peces que tenim, que estem utilitzant, si hi ha peces que, bueno, per l'ús ja estan deteriorades i el que seria bo renovar-les, doncs tenir-ho en compte. També si hi ha peces que creiem que ens poden faltar a l'armari per fer uns determinats conjunts, tot això anotar-ho en una llista o mentalment o en el mòbil, perquè en el moment que anem a comprar tenir-ho en compte i no comprar tant per impuls, perquè ens agrada aquella peça o per preu, sinó una mica a consciència.
Uh-huh. També entenc que hem de mirar el que deies, no? El tema de combinar, quines peces ens falten per combinar, això entraria més a colors o estils de peça.
Bueno, no, bàsicament és que a vegades dius, ostres, mira, amb aquests pantalons sempre m'hi poso aquesta mateixa camisa o samarreta, potser m'agradaria donar-li una nova vida en aquest pantaló i donar-li un nou look, doncs llavors potser és el moment d'anar a buscar aquella peça que em pot combinar amb aquest pantaló i així tenir més conjunts i treure-li més rentabilitat a la peça que tens en l'armari, no? I a part d'això, doncs, també jo sempre aconsello, doncs, que potser seria un bon moment per invertir en peces bàsiques, aquelles que anomenem fons d'armari, i que a vegades doncs no sols comprar perquè com que solen ser peces una mica més cares, doncs dius, no, jo no compro, doncs aquest potser és el moment adequat per comprar i tenir peces de fons d'armari bona, no?
Uh-huh. I també cal fer un tipus de pressupost?
Bueno, doncs evidentment no estaria malament. Sempre que com més planejat ho tinguis tot, millor. I és el que et dic, sempre que puguem controlar aquest pressupost i que a més estigui d'acord amb tot el que prèviament he comentat. Sí que és veritat que en les rebaixes és un bon moment per comprar aquelles peces que potser durant la temporada amb el seu preu habitual no podem comprar. És a dir, peces de firma o de marca o, com et deia, de fons d'armari que durant la temporada pel seu preu elevat no podem comprar, i en aquest és el moment d'invertir, perquè en realitat amb botigues low cost ja podem anar comprant durant tot l'any i la rebaixa en el fons tampoc és tan important, no? Llavors potser sí que és el bon moment per invertir, i si aquest pressupost el podem destinar més en aquestes peces, jo crec que al final ho acabes agraint més que comprar peces que durant la temporada normal ja pots comprar.
Uh-huh. un cop ho tenim ja tot planificat abans de sortir de casa, hem fet la llista que comentaves, arribem a les botigues. En què ens hem de fixar? Com anem triant la roba?
Bueno, primer de tot jo aconsello que, sobretot, totes les peces que comprem ens les emprovem. Perquè què passa? Anem a la botiga, ens agrada molt aquella peça i a més veiem que és molt barata i la posem a la bossa. Ens l'emportem a casa. Un cop arribem a casa, ens l'emprovem, no ens agrada perquè potser no és de la nostra talla, potser ens pensàvem que ens quedaria bé, i aquesta peça, a vegades, i moltes dones i homes sabem, llavors queden a l'armari per mandra tornar-la i amb l'etiqueta i al cap d'uns anys o d'un temps la recuperem a l'armari amb l'etiqueta, no? Llavors sí que és molt important aprovar-nos tota la roba que comprarem en el cas que sigui que vagi a fer la compra física, si és evidentment online llavors ho provarem un cop ho tenim a casa, però a part d'emprovar-nos tota aquesta roba que et comentava, és molt important que les compres que fem les fem perquè sabem que aquelles peces ens quedaran bé. Moltes vegades diem, està de rebaixes, bueno, és una talla més gran o és una talla més petita, però és igual, com que m'haig de primar o ja m'ho arreglaré, m'ho compro. No, o sigui que les coses, perquè llavors això al final acaba quedant a l'armari i no és una compra ben feta, no? Llavors jo sempre recomano que sobretot primer ens ho emprovem per aprovar-nos. Una altra dels consells que sempre dono és que quan anem a comprar anem amb roba còmoda, perquè clar, si ens posem que si la mitja, que si la faldilla, que si la bota, cada vegada provar-nos és incòmode, si com més còmodes anem a comprar, millor per poder-nos ser més fàcil al provador canviar-nos, i també sobretot que a l'hora en què anem a comprar, ja sé que en èpoques de rebaixes sol haver-hi més gent en les botigues, però que anem amb hora que no hi hagi tanta gent, com per exemple els migdies, és un bon moment per anar a comprar. I llavors una altra de les coses que també és molt important és comprovar la qualitat de les peces, perquè moltes vegades anem a comprar i el que comentava, no, per preu, perquè ens agrada, perquè creiem que és una bona oportunitat, és una ganga, no ens fixem en si aquella peça els botons estan ben cosits, el forro està ben posat, llavors arribem a casa i ens torna a passar una mica el mateix, no? O sigui, jo crec que a l'hora de comprar aquests serien els meus consells, no? I un altre important és amb qui anem a comprar. Amb la persona que anem a comprar, o anem sols, que a vegades és una molt bona opció, o evidentment anar acompanyats d'un professional, que això ja seria excel·lent, i si no, anar amb una persona objectiva, no? Aquella persona que ens estima molt i és totalment subjectiu i tot per ell ens queda bé, no?
Uh-huh. I si una peça t'agrada molt, és molt, vull dir, molt, és descabellat comprar-se'n dues iguals?
A veure, jo sempre aconsello que podem trobar diverses peces que ens agradin molt. No té per què ser dos iguals. Ara bé, si saps que tu la utilitzaràs moltíssim, que a més pot ser un codi de vestuari en l'empresa, doncs, bueno, no està malament. I si està de rebaixes, millor. Però, bueno, jo crec que podríem trobar perfectament. Això és una mica el problema de molta gent, no?, que tendeix a comprar allò que ja té l'armari, en comptes d'innovar. I llavors aquí entra l'altre problema de, és que sempre em veig igual, m'acabo posant sempre el mateix. Bueno, i és una mica tot uns problemes que es van afegint que després acaba concluint en que moltes persones acaben dient, ostres, que no em veig mai diferent, sempre acabo utilitzant la mateixa roba. Per això moltes vegades l'ajut d'un professional en aquests casos va molt bé.
Mm-hmm. Són les rebaixes un moment per fer un canvi d'estil?
A veure, jo sóc més partidària de que les rebaixes siguin un moment, per exemple, per introduir la tendència, o sigui, aquelles peces que tu potser en l'època, en la temporada normal, no vulguis invertir en una peça de tendència perquè no saps si te la posaràs molt, i en canvi les rebaixes, mira, està rebaixat, mira, ara ho provaré, me la compraré, aviam si realment me la poso. És un moment per introduir petites peces que puguin estar en tendència, però no crec que sigui el moment per fer un canvi d'estil. El canvi d'estil és un procés que s'ha de fer ben assessorat i no és canviar la roba, o sigui, és moltes més coses, no? És primer prendre consciència de quin és l'estil que tenim, veure si realment és l'estil amb el que ens sentim còmodes o no, si podem fer alguna cosa per millorar, canviar, i si estem disposats a millorar o canviar, perquè jo sempre dic el mateix, un canvi d'imatge, un canvi d'estil, és com fer dieta, és a dir, hi ha d'haver-hi una part de la persona implicada en que aquest canvi es faci, no? No és com la Cenicienta que, bum, amb la vareta màgica et canvia i ets una altra, no, o sigui, hi ha un procés amb el qual la persona s'ha d'implicar, com quan fas una dieta, que quan arribes a casa has de fer cas del que t'ha dit el dietista, però en aquest cas una miqueta és el mateix. Llavors jo no crec que sigui el moment per fer el canvi a nivell d'estil, sinó s'ha de fer en molt més llarg temps, diguéssim.
Tu precisament fas alguns assessoraments en diversos aspectes que hem repassat, digue'ns quin servei s'ofereix, em queda bé.
Em queda bé, ara en temps de Covid, oferim tots els serveis online, ja que ens han posat bastantes dificultats tant a les botigues com per tenir contacte físic amb la persona, i llavors ara hem passat tots els serveis online, però la veritat és que estan funcionant molt bé, i ara bàsicament oferim tres serveis. Un és el d'estudi d'imatge, que és el que parlàvem una mica ara, en el qual analitzem la imatge de la persona, valorem que l'estil que té, veiem si necessita un canvi, no li fem una proposta d'un nou estil, etc., a més d'analitzar les característiques físiques, tipologia, i assessorar-li una miqueta doncs, quines són les peces de roba que hauria de portar a nivell de formes, colors, línies, etc., perquè ella portés aquella roba adequada per tal de potenciar el seu cos, no? I ja no només amb roba, sinó també amb aspecte físic, és a dir, cabell, maquillatge, òptica, etc. Llavors, d'aquest servei tindríem el d'anàlisi d'armari, que és una miqueta el que us comentava al principi, que analitzem totes les prendes que té l'armari aquella persona, veiem si són adequades per l'estil que anem a buscar o no, retirem o renovem, i fem un lookbook que se'n diu, que li fem conjunts amb la roba que ella té a l'armari, no? O sigui, traiem partit de la roba que ella té a l'armari, intentant combinar, fer més combinacions, que és un exemple del que et deia abans, no? Que a vegades tenim, solem combinar sempre aquells pantalons amb aquella camisa, però en realitat podríem treure-li molt més partit. Doncs com li podríem treure? Amb quines altres combinacions li podríem treure? I finalment tenim el servei de personal shopper, perquè és quan fem proposta de compra, no? És a dir, després d'un formulari, analitzar doncs, quines són les seves necessitats, tipologia, característiques físiques, li fem una proposta de compra amb diferents looks, 10 looks per ser exactes, complets, des dels complements fins a bueno, totes les peces de que componen el look, i amb el que ella ens ha anat comentant, no? Amb diferents combinacions. Ara mateix tenim aquests tres serveis.
Uh-huh. I tornant al tema de les rebaixes, és un fet que passa ara durant precisament aquestes rebaixes de gener, d'inici d'any, i és que pel mig hi ha roba de nova col·lecció que no està rebaixada. Aquesta roba l'hem de descartar?
A veure, clar, si vas a comprar rebaixes, aquesta roba l'has de descartar, perquè el teu objectiu és el que deia, si fem una compra de rebaixes conscient, hem anat a intentar comprar més amb menys inversió, i aquestes peces de nova col·lecció no estan rebaixades. Llavors, partint de la base d'això, ja seria un motiu del per què descartar. L'únic que passa i és que la part de rebaixada està tota desordenada i és molt més difícil veure alguna cosa que ens pugui agradar, i la part de nova col·lecció està tot molt ben posat, tot per colors, que és un exemple clar també, i ja faig un incís de com hem de tenir els armaris, no? És molt més fàcil trobar roba en un espai en el qual està tot molt ben ordenat, tot per colors, tot ben col·locat, que en un espai on estigui tot desordenat, etc. Llavors, això ha de ser una mica, que ens ha de servir d'exemple de dir com hem de tenir l'armari perquè ens sigui més fàcil trobar la roba o què ens hem de posar cada matí, no? Però dit això, el que et comentava, jo crec que si es va de rebaixes, es va de rebaixes. i s'ha d'anar a comprar coses de rebaixes. Ara bé, que dius, ostres, he trobat una cosa de nova col·lecció que m'ho posaré molt, i aquí ara entraria una mica el tema del que jo sempre parlo, que és la regla del 3, que nosaltres, per saber si hem de comprar una peça, tingui el preu que tingui, estigui de rebaixes o no, sempre hem d'intentar que ens convini amb 3 combinacions. Et poso un exemple. Doncs jo veig una camisa que m'encanta i que crec que me la posaré molt. Vale, doncs aviam, penso, què tinc a l'armari? Doncs tinc aquells pantalons texans que segur que m'hi quedarien bé. Vale, doncs ja tinc una combinació. Ostres, tinc aquella faldilla de pell que també m'hi quedaria molt bé. Vale, tinc 2 combinacions. I a més tinc aquella faldilla llarga o aquell pantaló negre de vestir que també m'hi queda bé. Vale, doncs amb 3 combinacions li he donat joc en aquesta camisa. Vale, doncs jo crec que aquesta peça és rentable, per tant me l'emporto a casa. Tingui el preu que tingui, no?
També és rentable segons la de vegades que ens posem, no?, aquesta roba.
Clar, però és que com que ja li he donat 3 combinacions, segurament me la posaré molt més que si només li dono una combinació. I si a moltes vegades, que és el que fa molta gent, és compro aquella peça perquè m'agrada, però no penso en què me la combinaré. Llavors arribo a casa, obro l'armari i no sé en què me la tinc que combinar.
I he de comprar una altra cosa per poder...
Clar, les compres intel·ligents és això. És a dir, jo veig una peça i aquesta peça amb quines 3 coses que tinc a l'armari m'ho puc combinar. Si em surten 3 coses, segurament serà rentable. Si no me'n surt, si me'n surten 2, bueno, però si no me'n surt cap o no he pensat en què em combinarà, hauré d'arribar a casa, no sé si em combinarà, si tinc la sort que sí, bé, perfecte, però si no, segurament hauré de tornar i comprar una altra cosa, per tant, no haurà sigut una compra intel·ligent.
Ja per acabar, destaca'ns si pots alguns dels articles que creguis que es veuran molt aquests pròxims mesos i que ara val la pena comprar-los.
Clar, el tema és que ara han sortit noves col·leccions, que és el que tu em comentaves, que en aquestes noves col·leccions podem veure, per exemple, molts estampats geomètrics. Hi ha molta tendència a estampats geomètrics, així que si trobem alguna cosa de rebaixes amb estampats geomètrics serà una bona opció per si volem invertir en una prenda de rebaixes de tendència. També trobarem el denim amb totes les seves versions, denim amb faldilla, amb pantalons, amb jaquetes, amb camisa, amb el denim sobretot fosc, els blazers oversize tornen a estar, bueno, ja fa tant temps, però vull dir que seguim en aquestes noves col·leccions veient el blazer oversize, el punt retro, aquest anys 70, amb pantalons lleugerament acampanats, segueixen de tendència. I una de les coses que estem veient molt és els jerseis de punt amb colors vius, tipus fúcsia, vermell, grocs. Es veuen molt, que ja es anaven veient, però si hi ha alguna cosa encara de tendència de rebaixes, perdona, que puguem invertir en això, ho seguirem veient molt. I també l'estampat animal, que mai falla.
Doncs ara sí, per acabar, recorda'ns els teus comptes a les xarxes socials on et podem seguir.
Doncs la conta que em podeu seguir és Em Queda Bé, i el d'Escola Marta, però és personal aquest, el professional és Em Queda Bé.
D'Instagram.
Exacte.
Doncs Marta Escoda.
aquí estoy, roto en dos, en un mundo en silencio sin tu voz, confiando en que te haré regresar.
Hoy no sé dónde estás, pero siento tu luz al despertar. Demasiado amor para no luchar. Y ahora que estoy sin ti, camino entre espinas, pero me hacen fuerte.
Lo que no daría hoy por ser más virtuoso para merecerte.
Solo mi soledad me escucha llorar. Hoy no me lamentaré.
Hoy no me lamentaré.
Lo que no te mata te hace más fuerte. 21 días de soledad
para volver a nacer.
Te querré con mi verdad, aprendiendo a darme sin esperarte, y un momento para amar y mil para sanar, cuidando de nuestro amor. Te querré sin desistir, aceptando errores que tú. Y aunque ahoga estar sin ti, sé que esta soledad me ayudará a mejorar. Te querré sin desistir. 21 días de soledad.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Fever, 91.6, més música.
Tainted dream went underground. Somebody
91.6 Más música. El Prat Ràdio, música sense interrupció.
Brillante, no le espera nadie al terminar el show. Que sin los focos que la hechizan, ella no es más que una niña con vestido y con zapatos de tacón. Y cuando vuelve al camerino, se acurruca en el pasillo y se siente de repente un personaje sin autor. Tan radiante en las revistas y no tiene quien le diga que sin maquillaje está mucho mejor. ¿Cómo pudo ser tan tonta de olvidar qué es lo que importa? Las estrellas de un hotel no dan calor y cada noche en el espejo le pregunta su reflejo: ¿quién eres y qué has hecho con aquella que fui yo? Esa chica un poco loca que solía estar cantando por el barrio. Esa chica tan risueña con el pelo alborotado. No llevaba en los bolsillos más que el aire del verano. Y ahora que lo tiene todo, pasa las noches llorando. Cada vez que su sonrisa aparece en las noticias, que sabrán, susurra y cambia de canal. Qué más dan los galardones, ni cuántos canten sus canciones. Si entre todos esos miles tú no estás, cambiaría su corona por sus viejas zapatillas y corriendo volvería a esperarte en tu portal. Esa chica un poco loca que solía estar cantando por el barrio, esa chica tan risueña con el pelo alborotado, no llevaba en los bolsillos más que el aire del verano, y ahora que lo tiene todo, pasa las noches llorando porque extraña cada día todo lo que más quería, trasnochar con su guitarra y despertar con tu sonrisa, ser feliz con tan poquito, pasar desapercibida. Ya no quiere ser princesa, simplemente esa chica un poco loca que solía estar cantando por el barrio, esa chica tan risueña con el pelo alborotado, eligió ser la princesa del país de las mentiras. Escucha bien lo que te digo, porque yo soy esa chica.
Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. Síguenos a través de la música 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per tu.
Surprise, a single tear.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitation.
Más música. El Prat Ràdio, música sense interrupció.
T'esperto i et miro mentre estàs dormint. M'agrada la cara.
desprèn el teu cos. Ets l'amor que reneix.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arsenviu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les arts en viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blue Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 10:45 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Loco. Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Què tal? Bon dia, els parla Luis Rodríguez. Avui s'han reprès les classes amb els nous protocols dissenyats per la Comissió de Salut Pública. La principal novetat és que no hi ha confinament dels grups bombolla complets a infantil i primària, que només es farà en cas que hi hagi més de 5 positius a la mateixa classe o que representin el 20% del total de l'aula. Alhora es redueix de 10 a 7 els dies de la quarantena si no tenen símptomes. Això per aquell alumnat que no estigui vacunat, mentre que el que sigui o estigui o hagi passat la malaltia en els últims 3 mesos no caldrà que s'aïlli a casa. Tanmateix, en cas d'un positiu a l'aula, en tots els casos sí que s'hauran de fer una prova gratuïta supervisada a les farmàcies. Pel que fa a secundària i formació professional, es mantenen els protocols establerts durant el primer trimestre d'aquest curs. Es confinaran durant 7 dies aquells alumnes que donin positiu i els seus companys de classe que no estiguin vacunats. Tot plegat mentre la incidència continua elevada. Ara mateix el risc de rebrot mostra una tendència a la baixa i està per sobre dels 4.100, mentre la velocitat de reproducció de la Covid també ha descendit en prop d'un 1,1, amb dades del Departament de Salut del passat 6 de gener. Mentrestant, la campanya de vacunació continua a bon ritme. 51.700 persones ja tenen la pauta completa, mentre que 20.000 han rebut ja la dosi de record.